Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a la B10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
Notícies en xarxa.
És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Reja Labert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula, en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Aquí tornem a ser.
Molesta, doncs, l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
Sí, està molt molest.
En plan exterminadors estem, sí, sí.
Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
També. Sí? Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
Sí, i sents allò el sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, com a... Sí. És satisfactori.
Correcte.
Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja es dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
Pobreta.
Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
Condicionar la vida, per la mort de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
Sí.
Ara l'escoltem.
Sí, jo l'havia apuntat.
Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Més germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, la veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui que la posem, realment funciona bastant.
Clar, jo entenc que si tens un familiar, clar, una persona que la sang li crida més, doncs ja tens ara el remei.
Perfecte. Ja està, sí, és el que he apuntat jo també, tenir algú al costat que els hi atragui més, i així, mira, clar, piquen a l'altre i tu te salves.
És que és molt bona opció, jo no ho havia pensat.
Sí. Què més?
Doncs mira,
això és cruel, també. Això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
Sí, tenim a Núria Lázar, que també ens diu un altre remei.
El remei tastat científicament.
Ai.
A totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
Una creu amb la ungla?
No ho he escoltat mai?
Mai a la vida, però rascant-te la...
Ostres, jo sí que ho faig,
trencant-te la pell.
No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
Però no t'esgarrapes la pell, simplement no marques, només fas una
marca.
Creu.
Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
Sí.
Què et sembla?
I me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
Ja sé. Allò que vols dir que claves la ungla i queda una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
No. Sí,
en forma de creu. No ho he sentit. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
No.
Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
No sé. Això sí que no et sabria dir.
No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
sí,
va bastant bé.
El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
Però si tu fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
Jo crec que ja no.
Mira,
en aquell moment ja...
Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia menys jo.
Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més, pràctica? Mira, si vols, escoltem un àudio més?
Sí.
Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
Veus, un altre remei ben natural.
Esteu molt locos, Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fàbrega, de cremetes... No, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
Exacte.
I ja està.
Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
Fins ara.
Adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després de juliol i agost, molt bé, la veritat.
A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agòbio. A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no puc queixar aquest any.
Jo no sóc amiga dels mosquits i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes li picaran amb ella.
Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-li diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera en les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin en grans llocs de cria del mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, però sí que en general aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, una època més plujosa, el que li toca post pel temps que estem, no?, la temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial diferent, però sí que a nivell de maresmes tota aquesta pluviometria que també, doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs, fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies, justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, o llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssor de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sí, el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i ha fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no hi ha tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte al que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem, tothom el que compra més és la prevenció. Prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades hi ha picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes en el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que és l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
Normalment la profilaxi és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres. També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho d'una manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... El mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la Unitat Internacional del Viatger de Medicina Internacional, en la qual normalment tu, abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes, hauries de fer com una visita abans, els quals te diuen quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre groga i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat, fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diu que hi ha d'haver un canvi de temperatura, sí, però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
Hola, bon dia.
Ho dèiem, perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serra de la Litoral.
Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
Doncs aquí 362 hectàrees.
Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
Sí, sí.
De bosc.
S'està més fresquet aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem, que les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després en seguida el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer. Evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació, i a tots ens esperen a casa.
Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, de mentre
perdona,
et pregunto...
Perdona, perdona, digue...
No passa res, no passa res, que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria, deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, eh?, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant tot o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que dèiem, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però a l'hora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona, eh?
No ho puc dir per ràdio, el que és.
Sempre.
Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Tinc dues filles, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament, i és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa, i a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè com bé dius és voluntari, i ens costa, no?, molt dir a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies sobretot a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc a poc anar aconseguint recursos.
Que per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no?, un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no?, l'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest per aquest cotxe i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, pràcticament, sí, sí, sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que els seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar entre els 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests tres pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els dos premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí. Ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3... i en municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donarien permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones, que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
Mm-hmm. Doncs important, avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
Exacte, hem de posar des d'acord les administracions. Però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals. Uh-huh. I estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies, i de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
sí,
tenim de tot a Premià,
canviant.
Molt bé.
Tenim de tot i molt bé. Gràcies, Núria, fins demà.
Fins demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar per Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat. El fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no, i que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar, i també sobretot el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això sobretot ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord de País Valencià.
Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mires sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posar a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són aquestes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 m d'ample. I cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Pues bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos, pues vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
Va haver un atac, va haver... De fet, primera vegada que l'història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els cinc assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim, doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no? Amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada les comunitats locals entraven en contacte amb una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, amb una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, Baja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar. Perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
Era una necessitat que ho fèiem a bordó, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem el ranxo, que estava l'hora de treballar, l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre, sí, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt, un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que sí, es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
Esto era lo que normalment era sempre el que se cuidava, pues, que si ja feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litro d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, i un quilo de cebes, iau, això és d'aquí, a partir d'aquí arrencàvem per lo ranxo bordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem els ingredients eren estos, no hi havia més a una barca.
Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí, no hi havia ningú, per tant.
Jo et vaig dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arribaves dins el caldero i no portaven res, 4 anys picats, allò, doncs no, no, jo no m'ho he menjat allò, no ho trobo, no està, que era pel peix fresc i que el triàvem, que d'una a l'altra feia, tu quan te'n menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en 4, l'altre 5, 3, 2, 1, i d'allí sortia un suquet que allò era una i si és del caldo, doncs no cal dir-ho.
Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, no? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
Sí, és una classe de peix. Podem fer de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports pues, com a Ruga, a Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per estos ports vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui, pues, congres rostits, per dir. Pues netejaves els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrostir congres. De la forma que arrosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era, però tot era bo.
I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant sí. a través de les generacions quan el jove ve a cuinar, no?, al gran, no?
Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a enterrar. O després van anar a casa d'un, o al xalet de l'altre, i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets, no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar, i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir, i a vegades dos dies.
Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella, ei, com ho fas? Què hi poses?
Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims, i encara es torna, no? Els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo ben recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans, 7 cada un, però és que estava tan mort i no fèiem res, fèiem 4 anys, s'oprigia una ceba, posaven d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo, i boníssims.
L'important és que no es perdi, no?
Sí.
Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt no li poso una cullerada de salsa, què anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, doncs posa dues cullerades de salsa i au, arria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un ratjoli a la bau. Iau.
La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
A tu.
Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesca Callau també per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de Porta Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
Avui treballo, avui
Sant
treballo.
Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
Molt bé.
Tot per l'obert, sacrifici per l'obert. Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme, la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs són les que podries trobar en un pub irlandès.
Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
Doncs sí, està ara mateix, fins aquest cap de setmana, és dansa en el Poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixas, que és la directora del festival.
També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que per tant volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I per altra banda la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, bona festa major, companya. Fins demà.
Igualment, fins demà, adeu.
I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia. I hola i adeu. Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscador de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps? Ja.
Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
Ui, jo crec que sí, que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre totxades.
Allà seria una altra opció.
També. Mira, m'agrada.
Com sempre ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1446-65.
Demà, el tema de l'obert per vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
Fins demà.
I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.
La xarxa de comunicació local.
Sa cosa està que crema, Tito crema, de dins de crema catalana i sentia mal amb et suprema, tica. Crema, Tito crema, posam la taula i tothom us demana cuera. Sa cosa està que crema, Tito crema, el nostre son és per tothom, és per qui estima aquesta escena, tica. Crema, Tito crema, anem poc a poc fent gran el foc crema. Si ho vol lliure d'aranzel, cuinades de serrel, fa-te'ns les teues mans, agafa i du i diu recel. I és que si vols ser, tasta aquesta mel, és el salat de Ciutadella i la dolçor del carmel. Producte casolà, artesanal i fet a mà, preparat a poc lent, amb amor i sentiment. No ho intentis comprar, fa en cultura popular, cuinat a menorquer i remenat en català. Producte ben local, tradicional i fet a casa, seguint la vella escola, començant des de la massa. Generació en generació la veu anat passant, tu tanca l'Instagram i escolta més a la gent gran. Sa cosa està que crema, Tito crema, que dins la crema catalana i sentia mal amb et suprema, tica. Crema, Tito crema, posam-se a taula i tothom us demana cuera. Sa cosa està que crema, Tito crema, que el nostre
és per qui estima aquesta escena antica. Crema, Tito, crema. Ben poc a poc, ben gran el foc, cremant la crema i ells amb sucres afegits perquè soni tot bonic. Però si tu també te'n va far, escolta això que et dic, portem receptes de l'àvia. Parla per tals dits, se't fa la boca aigua amb aquest soc que és ben polit. Tenim a receptari, tenim a tindre gent de l'ai rudimentari, fet a casa 100%. A sol o hi ha qui ho pari, seu a taula està calent. És de poble i de barri, sos per la nostra gent. Per la gent de poble, per la gent de barri, a talent rudimentari, un cop més, ben tribut a les nostres arrels i a la nostra família, sempre. Sa cosa està que crema, Tito crema, que dins la crema catalana i sant llamada més suprema, dic que crema, Tito crema, posam sa taula i tothom us demana cuera, sa cosa està que crema, Tito crema. Però el nostre son és per tothom, és per qui estima aquesta escena antica. Crema, Tito, crema. Anem poc a poc fent gran el foc, cremant la crema.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en